a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 16 minuts, permetran fer una miqueta de broma per començar. Rafa Pino, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Jura dir la veritat, tota la veritat i només la veritat?
Prometo.
Promet. Aleshores, teniu la sensació que Sitges hi ha hagut 300.000 persones per Carnaval?
Bueno, això encara està per veure. És una estimació perquè les dades que vam tenir anys enrere ens diuen que aquest any la percepció subjectiva que tenim tothom és que fins i tot s'ha pogut superar. Les persones que han vingut a Sitges durant tota la setmana de Carnaval. Les 300.000 persones és un sumatori de tota la setmana de Carnaval.
Mireu que l'hem fet servir, eh?
Sí, però és així. O sigui, les dades que més objectives que hem tingut fins ara, que és a través de comptar els números de mòbils que tenim a Sitges durant aquests dies...
Permeteu-me un moment, perquè els que ens escolten sàpiguen com va. Sí. És a dir, els cossos de seguretat ara utilitzen un sistema estadístic que sembla que és molt precís i que utilitza els telèfons mòbils.
Correcte.
Com funciona això?
Qualsevol persona que té un mòbil, i fins i tot pot tenir dos, té normalment el wifi activat. Aquest wifi emet una senyal que reben doncs, a diferents receptors. Fins ara en teníem una empresa contractada que el que feia era, durant la setmana que nosaltres volíem explotar, comptava el número de mòbils que estaven buscant aquest wifi. És un número aproximat del número de persones que estan en un lloc concret, en un espai obert, que és molt difícil a mesurar a l'aforament de persones en un espai obert. A partir d'aquí, els dos o tres últims anys hem estat mesurant la presència de mòbils dintre del Carnaval, és a dir, de persones. Fins i tot hem de dir que han d'haver-hi més persones, perquè menors de 10, 8, no tenen mòbil encara. Per tant, fins i tot podrien ser més.
D'acord.
I a més, aquest sistema el que fa és una discriminació, o sigui, detecta el mòbil amb l'email i no el compta una vegada si un dia està a l'estació, un altre dia està a la cursa de llits, és a dir, fa un estudi bastant complet. El que passa que aquest any ha canviat tot el sistema de protecció de dades i aquesta empresa ja no ens ha pogut facilitar aquestes dades. I estem en contacte amb una operadora de telefonia en el qual mitjançant un contracte menor poder determinar el número de persones també amb un sistema similar. Per tant, les dades que estem dient són totalment subjectives. Jo, per exemple, sempre faig el mateix recorregut abans d'iniciar el Carnaval, que faig el recorregut a la inversa, des de l'estació de Renfe, just abans de començar la rua, i sempre faig fotografies de tot el que em trobo, perquè certament el poble ja està a petar per dintre, passeig, és a dir, està tot ple. I jo aquest diumenge, sincerament, és la primera vegada que ho veia tan ple just abans d'iniciar la rua, diumenge. I per tant és una valoració subjectiva, però jo crec que quan es arriben les dades oficials, que no crec que triguin gaire, podem tenir les dades complertes del número de presències de persona.
Que d'alguna manera corroboraran probablement aquesta sensació subjectiva.
Sí, jo crec que sí, perquè tothom coincidia en que realment hi havia fileres de 7 i 8 persones darrere a banda de Passeig de Mar, que això és important de tenir en compte de tota la gentada que teníem a Baixamar.
Queda bastant clar, per tant, que l'avançament de l'horari de les rues ha portat a viure més un carnaval de dia que no de nit?
Correcte.
Des del punt de vista de l'espectador, de la multitud que va veure el carnaval?
De fet, aquesta era la nostra aposta dels cossos de seguretat de feia anys. És a dir, nosaltres el que volíem era diferenciar els dos carnavals que tenim nosaltres, els cossos de seguretat. Un és el carnaval pròpiament dit, que és la rua, i un altre era el carnaval que ens quedava quan acabava la rua. Si teníem la rua que sortíem a les 9 de la nit, coincidia, hi ha moments que coincidia, i per tant els recursos, per molts que siguem, no donaven a l'abast per cobrir el que era la rua pròpiament dita i el que era tots els incidents que venen després. Al fer aquesta diferenciació a l'avançar la rua, hem aconseguit, per una banda, els recursos destinar-los a cada lloc, però també hem aconseguit que el públic que arriba al carnaval sigui un públic diferent, és a dir, no és un públic que normalment acostuma a acabar en un conflicte d'ordre públic, etc. Per tant, s'ha canviat el tipus de carnaval que tenim. Per nosaltres és millor, per nosaltres és millor també veure que el carnaval es viu amb més seguretat, i de fet és el que jo he comentat moltes vegades. Quan nosaltres insistíem en aquest avançament de l'horari, era aquest l'objectiu, no era carregar-nos el carnaval, com a vegades ens havien dit. I s'ha demostrat al final que avançar aquest horari hem potenciat el carnaval, almenys com jo, com a espectador, m'agradaria veure. Uh-huh. És a dir, jo com a espectador, veure un públic en el que a les primeres files em trobo canalla, gent gran... És a dir, això és molt diferent a tot el que ens venia d'altres llocs i que només venia no a veure el carnaval. És igual que els espectacles esportius com un camp de futbol i tot això. Hi ha gent que no veu el partit de futbol, està d'esquena, no? A què va? Doncs aquí ens passava més o menys el mateix. I per tant, nosaltres, la valoració que vam fer ja l'any passat i l'anterior i aquest és sempre positiva en aquest sentit. És un carnaval per nosaltres molt més controlat.
Per tant, no cal ser massa intel·ligent per pensar si el diumenge ha funcionat...
Per què no dimarts?
Per què no dimarts?
Doncs nosaltres l'aposta era fer-ho els dos dies, és a dir, si funciona, per què no? Bueno, a vegades també tenim les dificultats a l'hora de la planificació, de turistes, un dia entre setmana...
Pares, no, mares, criatures...
Exacte, però al final tothom parla amb tothom, coneix molta gent i al final la gent es demana festa, perquè si no...
La idea continua sent aquesta?
Per
que dimarts...
Sí. Per nosaltres sí. Nosaltres com a cosa de segura, si valorem molt positivament com anar el diumenge, doncs hem de continuar dient que el dimarts, per què no? Fins i tot fer-lo coincidir al mateix horari, rua infantil... I rua...
És a dir, rua infantil a les 12, la rua dels grans a 7:45 del vespre...
Correcte. Per nosaltres sí. Aquest canvi, juntament amb el canvi del recorregut, que ens ha permet que sigui més permeable, que, les vies d'accés, ens ha millorat molt les formes d'accedir-hi a les zones centres per si tenim algun incident imprevist. Tot això ha generat que tot i que hi ha molts recursos de diferents cossos de seguretat, el SEM, Creu Roja, bombers, Mossos, nosaltres, ens ha permès treballar amb l'atenció necessària, perquè necessites tenir una atenció durant aquests dies, però amb la tranquil·litat de que està tot més ben planificat. Abans era un patiment. Jo personalment, quan el recorregut era un circuit tancat, jo patia perquè deia ara és un moment crític durant 2 o 3 hores en què el circuit està tancat. Com pilotem a un camió de bombers si hi ha un incendi dintre? Era un patiment perquè no tens res previst. És allò que tu veus, i tu i qualsevol persona que no sigui especialista en el món de la seguretat. Però el discurs nostre no estava ben entès o hi havia d'altres circumstàncies i malauradament ja han caigut persones que han apostat per aquest concepte, que tots saben de què parlem i precisament ho vaig parlar, crec que era la rua de dimarts a la nit, i no s'ha valorat prou les persones que han estat valentes per canviar aquest model. Ho dic per l'anterior president, que ha estat molt valent a l'hora d'implementar aquests canvis i que jo crec que s'ha de posar en valor. De fet, el reconeixement que nosaltres vam fer el dia del nostre dia d'A cap a ell era perquè apostava per la seguretat i de resultes d'això jo crec que s'ha millorat el carnaval.
Ho referiu a Carles García, el que va passar en Carles?
Correcte. De fet, la nova presidenta, a l'hora de presentar-se, quan es va presentar i va dir tot el que volia implementar, nosaltres estàvem, permeteu-me la paraula, flipant. Flipant, per què? Perquè era una altra presidenta que és també continuista amb aquesta línia de guanyar en seguretat i es guanya en vistositat, en un carnaval més tranquil. Quan aposta per el tema de la retirada de l'alcohol a les carrosses, és un tema important, és un tema que té un impacte dintre del carnaval, ho sabem, perquè totes les tradicions tenen...
Però us pregunto, com un professional de la seguretat, referir-se o posar en marxa una prohibició... Això acostuma a funcionar?
Per tant, s'ha de treballar... Jo crec que no s'ha de treballar tant com una prohibició.
Això em refereixo, eh?
Sí, com una conscienciació. Però ja portem dient conscienciant, eh? De fet, ja s'ha notat una baixada. Jo he vist seqüències en el cap de la vila d'un cap de colla recriminar a una participant de la colla dient amagat el got, que ja està bé. O sigui, jo veig que hi ha implicació. Ja portem anys de conscienciació. Jo crec que també és un moment, i per això valoro molt la valentia de la nova presidenta, perquè certament això jo crec que estic convençut en què guanyarà el carnaval. A vegades quan nosaltres donem dades de les nostres intervencions, no? Quan fem un dispositiu de gossos de detector de drogues o fem controls de trànsit durant tota la nit, que això és una feinada impressionant per tot el nostre equip, què estem aconseguint amb això? Estem aconseguint que la gent tingui consciència de que estem treballant per evitar tot això. De que la gent arribi a un punt concret, amb un nivell etílic o de drogues superior a l'habitual, que discapacita una mica la teva percepció de la realitat, que pot fer que facis coses que d'una altra manera no ho faries. Són dades que no es poden demostrar, però estic convençut de que traient doncs, 60 persones com van treure, més de 60 persones amb un possible consum de drogues o d'alcohol, estic convençut de que s'han evitat accidents, s'han evitat baralles, però no es pot demostrar. Per tant,
no, però sí que segurament es pot demostrar que genera l'exposició pública d'aquestes actuacions una reflexió col·lectiva.
Correcte.
A l'entorn de tot això, no?
Algú podria dir, bueno, si esteu fent això és perquè això és negatiu, perquè clar, s'està demostrant que hi ha molta cosa al carrer. Bueno, jo el veig d'un altre punt de vista.
Bé, no és el primer cas tampoc que Rafa Pinó ens diu que sí, que hi ha droga al carrer.
Clar, però és que hi ha a qualsevol carrer de Catalunya i d'Espanya, és a dir, és que no ho podem amagar. Perquè estem en un país mediterrani en el qual la cultura del vi, que es mescla, es barreja amb la cultura del tabac, quan importem tabac de les Amèriques, després es barreja amb tota la globalitat del món de les drogues, això fa que tinguem possibles politoxicòmens, gent que va barrejant diferents substàncies. Això merma la capacitat d'una persona. Això no cal dir-ho. No significa que de forma automàtica una persona que beu cometrà un delicte, però sí que hi ha més probabilitat que ho faci. I per tant, jo la meva intenció sempre és treballar des del punt de vista preventiu. És a dir, apostar per la prevenció i fins i tot anunciar-ho. I anunciem, farem controls...
Torno de nou a aquest assumpte de la rua i de la prohibició o la conscienciació. Per tots aquells que quan van escoltar el mot prohibició van pensar... et servirà de poc prohibir perquè ho veuran abans o veuran després o si no veuen prendran alguna altra cosa i ja està. Tenen raons que pensen
bueno,
això.
Però llavors la responsabilitat no serà no només nostra per no haver fet la nostra feina. Jo crec que forma part de la nostra responsabilitat. Nosaltres com a institució corporativa, a la presidència des de com a organització, ja no serà responsabilitat compartida en aquest sentit. És a dir, al final les persones són majors d'edat i decideixen què volen fer amb el seu cos. No? Però si tu poses com a mínim tot el teu la teva energia en transmetre un missatge de que això no és bo, a partir d'aquí ja cadascú ha de veure què és el que fa, no?
Ara us pregunto perquè l'inspector es va deixant anar alguns temes a partir d'aquest assumpte. Bé, a la rua s'hi pot sortir a partir d'una determinada edat. Què passa amb tots aquells que estan en aquesta edat tan complexa de ser massa grans per una rua infantil i de ser massa joves per una rua de la nit? Bueno. I que, vaja, de tothom he sabut que cerquen, òbviament, també una via per a la diversió, per divertir-se com es diverteixen tota la resta. Mira, i que molt sovint aquesta via també acostuma a anar vinculada amb l'alcohol.
Quan m'ho preguntes i has dit què pensa l'inspector, també em podries preguntar què pensa el pare.
Sí.
Perquè jo tinc dos adolescents.
Però com que us tinc aquí com a inspector i no com a pare...
Llavors... Jo com a inspector de policia local...
En casa de l'Herrera.
Jo el que he de dir sempre sí. És que entenc que hi ha companys que tenen majors capacitats que jo per determinar quin és l'objectiu i quines són les alternatives per a aquest jovent. És a dir, estic pensant en molts tècnics de joventut que tenen tota la formació que haurien de tenir per trobar sortida.
Us ho pregunto en qualsevol cas perquè des del punt de vista de testimoni, com a cos de seguretat i evidentment els policies que van per la rua i que patrullen pel carrer, és evident que són testimonis de situacions que protagonitzen, diguem-ne, adolescents de 15, 16, 17 anys.
Sí, i interactuem molts amb ell. De fet, jo puc comentar una anècdota personal que vaig viure a una de les dues rues de la nit, no recordo si va ser diumenge o dimarts, que es van creuar amb nosaltres. Jo estava, precisament, estaven intervenint amb
la baralla de la fregata?
No. Era justament abans, justament quan començava la rua. Vaig detectar que venia una plataforma pel costat de Banda Mar. Va ser dimarts, perquè el diumenge se'ns va escapar. I és el que es posa sempre a vendre entrepans, calents i tot això. Però el dimarts la van veure justament quan anava a posar-se. I quan tornaven d'aquesta intervenció, doncs, encreuaven dos menors d'edats que portaven unes bosses amb una botella de refresc, una ampolla de refresc i una altra d'alcohol, no diré marques. I bona nit. La primera sorpresa és que no s'amaguen. no sé si és que no tenen la percepció de que no ho poden fer. Després ja sabreu per què. Sí. Perquè una vegada que interactues amb ells, on aneu? Aquí a la playa. Vale, ¿y qué porteo? No, para beber. Vale. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Me permites el DNI? ¿Por qué? Claro, aquí falla alguna cosa. O bé s'està fent el loco i no vol dir el que està passant.
Falla alguna cosa, voleu dir, en relació amb el paper que s'ha de tenir davant de l'autoritat o amb aquesta, aquesta forma tan laxa d'actuar?
No per nosaltres, no, perquè al final jo faig la meva feina.
D'acord, voleu dir per la consciència...
Clar, quan tu ja acabes preguntant ¿dónde habéis comprado esto? Perquè m'interessa veure quina és esta...
Sí, sí,
no, no, si me l'ha comprado mi madre. Aquí tenim un problema.
Això
si
no
és veritat...
D'acord.
Si és veritat que l'ha comprat la seva mare, tenim un problema. És a dir, si tu com a mare o pare no saps que els menors no poden consumir alcohol perquè estan en fase de desenvolupament, perquè té una incidència directa, i si tu ja consisteix en això, ja alguna cosa hem de fer que es connecta amb el que he dit abans.
D'acord. Apuntava aquella qüestió de la baralla de la fregata que va aparèixer al testament de Sa Majestat Carnestoltes fins i tot, perquè, vaja, ha rodat un vídeo...
Sí.
Que després hi ha hagut, vaja, també un debat sobre la publicació o sobre la filmació de determinats vídeos i qui surt i deixa de sortir. Bé, a mi em va donar la sensació que eren menors.
La majoria són menors.
La majoria són menors.
I una gran quantitat són de Sitges.
I una gran quantitat són de Sitges. Ara us anava a preguntar, bé, quan es filma unes imatges d'aquest tipus, diguem-ne que la persona que les filma i que pot denunciar o que pot avisar la policia per dir policia, estem aquí en una situació que s'ha de resoldre, aquelles imatges poden portar un problema a qui les ha filmat?
Per mi no.
No.
Sempre i quan les imatges... és el tractament de les imatges, no és el fet de fer-les.
D'acord.
És el tractament, la difusió i l'objectiu d'aquesta difusió. És a dir, si la difusió és per posar els fets en coneixement de les autoritats, cap problema.
Cap problema.
Sobretot perquè estan gravades en un espai públic.
I en un espai públic, diguem-ne que en principi...
Clar, perquè la llei del menor és molt proteccionista en el sentit de que s'ha de protegir l'interès del menor, però és evident que s'ha de protegir la imatge del menor, però també s'ha de protegir altres béns jurídics que estan en joc, que és la seva integritat i la seva vida.
D'acord.
Per tant, estem dintre d'un debat en el qual, si les imatges s'utilitzen per protegir aquest béns jurídic que és superior, que és la integritat, per mi, jo entenc que no. A nivell jurídic tot és discutible.
Sí, sí, sí. Però diguem-ne, si aquestes imatges es porten a la policia, ha passat aquí això, no, aquí ho teniu...
Aquí no hauria d'haver-hi problema.
No. Què passa si aquestes imatges van a parar a les xarxes socials?
En funció de quina xarxa social i quins són els comentaris que es facin, potser que toquin d'alguna manera la protecció del menor, però s'ha de veure que es pot.
D'acord, d'acord. Però ho dieu en el sentit de compte que hi pot haver un risc que algú el puguin denunciar per publicar aquestes imatges?
Perquè són menors i s'ha de protegir la seva imatge. Però sempre ha d'haver un objectiu darrere d'aquesta filmació i d'aquesta difusió.
D'acord.
Si l'objectiu compensa, diguem-ne, aquesta vulneració de la intimitat, doncs jo per mi no el trobo problema.
D'acord.
El més recomanable, si la gent es troba en aquesta situació, fins i tot que no gravin. Ho dic per què? Perquè al final és possible que fins i tot gravant se'n torni cap a tu. És a dir, que la gent, de fet, m'ho han comentat fa una estoneta, que la gent fins i tot torna a la persona que està gravant i tu...
Bé, la clàssica imatge de no me graves.
Correcte. El que ha de fer és trucar al 112. És el canal que ha de fer. Si una persona detecta, i de fet va passar, ens va trucar persones perquè van tenir alguna baralla allà a la fregata, perquè ja és un clàssic per dir alguna cosa del carnaval, darrere carnaval, i estem fent un plantejament a nivell de seguretat.
Què passa allà?
La meva percepció com a professional de la policia és que és un punt de difícil accés una vegada la rua ja està iniciada. Per tant, genera un marge de protecció del territori. És a dir, la gent jove acostuma a moure's en espais on ells controlen l'espai, és a dir, aquest és el meu territori. I de fet, les crides que fan a través de les xarxes de venir aquí i a veure el que vaig encontrar i venen d'altres pobles és perquè agafen allò com a part del seu territori i el volen defensar. És cerebro reptiliano, allò de defensa bàsica que tenim. Doncs, és un espai territorial, allà estaré tranquil, podré consumir alcohol, podré consumir altres substàncies, perquè certament l'entrada de la policia és complicada i els companys de Mossos que van entrar moltes vegades a intentar resoldre la situació tenien problemes per poder resoldre amb garanties de seguretat tot allò. hem de donar la volta amb organització, a veure què fem amb aquest espai per intentar evitar que aquest espai, que és de difícil actuació policial, la gent busqui un altre indret que puguem discriminar millor.
I amb aquesta canalla què passa?
Doncs és el que deia abans, no? Si tu et trobes una canalla que dius me l'ha comprat mi madre, potser nosaltres les emissions estem arribat tard, no?
I a molts de la baralla?
Doncs tres quartos de lo mismo, no? Si tu interpretes que la teva festa és beure, prendre algun porrito i després barallar-te amb algú, doncs alguna cosa no estem fent bé. Però també forma part, no ho diré així tan directament, però quan hem estat joves sempre tenim un punt de rebel·lia, no? Un punt de trencar la norma, no? Però el que no podem és, com a pares o educadors o com a institucions, és dir, bueno, no passa nada, són jóvenes i esto lo hemos hecho todo. No, aquí són, jo crec que nosaltres hem de posar el discurs i l'accent en el que ens toca. Això no s'ha de fer. Una altra cosa és que al final es faci, s'amaguin, però nosaltres hem de ser coherents en el discurs de que jo he de fer el discurs de l'inspector de la policia, altres vegades el discurs de pare. No podem ser, crec jo, el col·lega que li dona la raó, perquè llavors no tenen un referent de dir, han de trobar un límit, algun que digui no, això no s'ha de fer, perquè si no estem confonent el jovent.
D'acord. Entre el fet de trobar un límit i el fet d'imposar un càstig per a aquelles persones que van veure aquest vídeo de la baralla o que hi varen sí. assistir o que varen ser testimonis i pensen, bé, aquests nanos, què els passarà? Algú els dirà que doncs no ho torneu a fer o se'ls castiga d'alguna manera o què passa?
Va en funció de l'edat dels joves. Recordeu que tots els joves que estiguin per sota dels 14 anys són inimputables penalment. Res. L'administració no pot fer res amb aquests menors. De 14 a 16 és una altra franja d'edat i de 16 a 18 una altra. És a dir, la llei de responsabilitat del menor implica una diferenciació. Per què? Perquè va en funció de la maduresa intel·lectual que se li suposa a una persona entre 14 i 16 i 18. Les repercussions són diferents. Fins i tot, la sorpresa d'algun pare és que la responsabilitat solidària és la del pare o de la mare, que ha de pagar la denúncia per una ordenança cívica, pel que sigui.
Sí, sí.
Ara bé, en una baralla, si arriba una dotació policial i agafa la defensa, se l'emporta el nen. Perquè, clar, quan hi ha una baralla, tu no preguntes primer si és menor o no. És a dir, primer t'has d'assegurar que allò acabi. I això és responsabilitat directa que s'emporta el menor, no? Diguem-ne la lliçó directa, que no és una lliçó, enteneu-me, que és una mesura policial per determinar que la baralla s'ha d'acabar.
El carnaval ha estat en línies generals un carnaval, diguem-ne, relativament tranquil per tota la quantitat de persones que han vingut, però també ens han cridat l'atenció i anem avançant a la conversa del programa d'avui cap a alguns fets. Una agressió homòfoba, i estaríem més o menys en el mateix, perquè vull que parlarem també de les agressions masclistes. Què passa si jo filmo una agressió homòfoba o filmo una agressió masclista?
Doncs si la filmes, el que et recomano com a ciutadà és que ho posis en coneixement de la policia.
I si faig cas a l'inspector, com m'ha dit abans, i dic, mira, millor que no filmis.
Truca al 112. Ho has de comunicar. És a dir, la responsabilitat d'un ciutadà és denunciar els fets, ja sigui mitjançant una imatge gràfica, mitjançant una trucada telefònica.
D'acord.
És la primera que tenim com a qualsevol ciutadà.
D'acord. Ara em fico en un altre paràmetre que segurament també neguiteja més d'un ciutadà. A qui hagi filmat des d'un intent de robatori fins a una agressió o qualsevol circumstància que dius no, això ho haig de denunciar i s'ha de fer alguna cosa amb això. Fins a quin punt el ciutadà, que té com a deure ciutadà denunciar-ho, després es pot veure, diguem-ne, embolicat dins un procés judicial o un procés d'identificació o un d'aquests processos de dir, escolta, més que ara m'han trucat, ja has d'anar en judici i jo no volia això, jo només volia posar en coneixement uns fets que han succeït i no vull ara que m'empaleguin, que m'emboliquin en tot això.
Jo, aquest és un mantra que tenim sempre a les comissaries.
Per això us ho pregunto.
Sí, és una pregunta que sovint ens trobem a la comissaria.
Perquè segurament val per tots els casos, eh? Per qualsevol cas que veiem que sigui susceptible de denúncia.
Però aquí és el missatge que jo he de transmetre, és el que sempre diguem. És a dir, nosaltres reclamem com a ciutadans de les administracions públiques que ens donin doncs, la seguretat, ens donen la sanitat, però clar, no podem donar la seguretat si el mateix ciutadà no s'implica mínimament. I aquesta implicació necessita, forçosament, perquè el sistema judicial és garantista. És a dir, si estem denunciant una persona, la persona ha de poder defensar-se, perquè posem-nos en l'altre cantó, que és una altra persona que ens denuncia a nosaltres. El dret a la defensa que té qualsevol persona necessita que quedi constància qui ho ha denunciat. Per això, la responsabilitat del ciutadà no acaba únicament en la denúncia, ha d'acompanyar en tot el procés. Jo sóc conscient de tot, perquè nosaltres treballem diàriament amb tot el procés, és molt lent, és farragós, la gent treballa, etc, etc.
I segurament té un punt d'angoixant per les persones que no han viscut mai una situació d'aquest tipus.
Però casualment, aquest punt d'angoixa està molt relacionat amb un mantra que no es correspon amb la veritat. Les persones, quan van al jutjat denunciades, canvia molt el rol de la persona. És a dir, ja no és la vendetta i ara vaig al que m'ha denunciat, vaig contra la policia que ha intervingut. Normalment això ja reconeixen el que han fet i no hi ha una contrapartida, una venjança contra la persona que ha denunciat. És la por que tenim, és evident la por que tenim com a ciutadà, però no s'ha de tenir por en aquest sentit.
Permeteu-me que us faci símils amb pel·lícules o amb serials, que és sempre el que ens ve molt sovint al cap. La persona que pot haver atracat una botiga i que ha estat denunciada per un veí, acaba veient el veí que l'ha denunciat?
En moltes ocasions sí. Perquè clar, coincideix que ha d'anar al judici.
Aleshores podeu entendre, suposo...
Ho entenem perfectament, però el que jo vull transmetre és que aquelles persones que són valentes i que van al judici poden dir directament si s'han sentit amenaçades. No passa mai. O si passa molt, molt, molt anecdòticament. Per què? Perquè estem parlant de delictes de baixa intensitat, normalment. Una altra cosa és que estem parlant de delictes en el qual hi ha un tràfic de drogues, hi ha tota una màfia, enteneu-me. Però en aquestes coses s'ha de ser valent. Perquè si no, com s'explica que una jo com a ciutadà, si estic passejant pel carrer, sense que ser policia, estic veient una agressió d'un home o una dona, com no he d'intervenir? He d'intervenir, estic obligat com a ciutadà a intervenir. I estic posant en risc la meva vida. Com a professional estic obligat,
Ho pregunto perquè si pel carrer jo em trobo una situació determinada, aquella persona que està agredint no sabrà mai on visc jo.
Clar.
En canvi, si jo denuncio alguna situació, diguem-ne, que veig o contemplo des del meu domicili, com a mínim ja em puc autosugestionar i pensar, mira, aquest lladre o aquest maltractador ja sap que això pot haver vingut d'aquí i ens muntem una
pel·lícula, perquè al final si queda tot registrat una intel·ligència policial i a ti et passa, que no et passarà, passa alguna cosa, està relacionat.
Per això us ho pregunto,
Per
aquesta situació que es pot generar davant de persones, clar, si tu fas això cada dia, diguem-ne, com els cossos policials que estan acostumats, diguem-ne, a viure això habitualment, no? Però per qui no ho ha viscut habitualment, això sens dubte genera un trasbals.
És una reacció normal del cos, és l'instint de supervivència. Com vaig a fer jo això si em pot suposar a mi unes lesions o una amenaça, el que sigui, és normal aquesta reacció, però s'ha de ser valent. S'ha de ser valent perquè si tu estàs en l'altre cantó, segurament que demanaràs el mateix.
Voldries, evidentment.
Que el teu conciutadà faci el mateix. Per tant, jo crec que s'ha de fer un exercici de responsabilitat en aquest sentit.
Mm-hmm. Estem a la setmana, com dèiem, del Dia Internacional de les Dones i volíem també amb l'inspector acostar-nos bé a això que continua sent malauradament tan present en els diaris i en els mitjans d'informació com són les agressions masclistes.
Sí.
I amb masclistes, com els comentàvem al Carnaval, també se n'ha viscut una agressió homòfoba. No sé si des del punt de vista de la llei són equiparables les dues.
Té una càrrega penal major en el component que sigui és un delicte d'odi, que se'n diu.
D'acord, té un component penal major, El delicte d'odi, que seria el delicte d'homofòbia,
de fet,
per exemple.
Hi ha una fiscalia especialitzada en aquest sentit.
D'acord, de el que és una agressió masclista. D'acord. Sembla efecte que pel que sigui, jo sóc coneixedor d'una situació de violència masclista en un altre domicili o amb una persona que o ho veig pel carrer o ho veig a prop de casa. On truco?
Primer de tot,
què faig?
Com a ciutadà, el primer que s'ha de fer és trucar al 112. Per què? Perquè a partir d'aquí s'activarà la cartera de serveis, que normalment serà policia, acompanyat possiblement d'una dotació d'ambulància per si hi ha lesions. El que has de fer com a ciutadà, primer de tot, és assegurar-te de que venen els especialistes. Una vegada hagis trucat al 112 i ja estàs plenament identificat i el servei ja està activat, a partir d'aquí tu com a ciutadà has de valorar si la teva intervenció pot solucionar el problema o no. A vegades no es pot demanar a un ciutadà que en una baralla que està en 3 o 4 es fica al mig perquè serà un mes. S'ha de ser conscients de les teves capacitats també. Però és evident que tu com a ciutadà, si estàs veient una agressió, i ho estem veient en moltes ocasions,
sí,
la gent es fica al mig i estic completament segur que molta gent que s'ha ficat al mig i no ha arribat a coneixement nostre. És a dir, ha evitat una agressió major.
D'acord, ens hem posat en una tessitura interessant també que permet no només molta casuística, sinó com abans ens deia l'inspector, molta, diguem-ne, molta mantra o molta tòpica afegit. Si jo veig que un home s'està barallant amb una dona que l'està pagant, intervinc i això s'acaba?
Si, a veure, si intervens en una baralla i tu has vist una de les agressions, la teva obligació és acabar de denunciar els fets. És a dir, anar a la policia i dir, escolta, he estat al carrer Major,
ha passat això, he intervingut no sé què.
No sé qui són, però ha passat això i ho vinc a dir. Per què? Perquè nosaltres agafem les dades de la persona que ha intervingut, perquè si després tenim l'oportunitat de tenir més informació, s'ha d'actuar d'ofici.
Puc ser jo denunciat per haver intervingut per la persona que... Evidentment.
De fet, és el que ens permet a nosaltres...
Tornem a estar en la mateixa, cal ser valent?
Clar, ser valent. De veritat que sí. És que el que s'ha de fer és un exercici d'empatia. Imaginem-nos que és la nostra mare, la nostra germana, la nostra filla. Què demanaries dels teus veïns? Ja està resolta la pregunta. Oi que t'agradaria? Doncs jo crec que és el mínim que he de fer com a conciutadà. Nosaltres visquem també situacions com a persones, com a ciutadans civils, quan no estem de servei. Jo he viscut situacions en les quals he intervingut i estava en una d'elles amb els meus fills molt petits. Els va deixar allà a un cantó que no es moguessin per poder atendre una dona que estava sent agredida, concretament era l'estació de Renfe de Vilanova de la Geltrú. Quan vaig arribar, l'agressor ja havia muntat el tren i ja havia marxat. Però jo vaig atendre aquesta dona, mentre tant vaig trucar al 112. Uh-huh. És la nostra obligació.
D'acord. Ens tornem a col·locar en la situació on ens havíem quedat. Es truca al 112, venen els especialistes del 112.
Correcte.
Què passa si allà la situació ja s'ha acabat?
El que passa és prendre una declaració de la persona que ha trucat com a testimoni d'uns fets que presumptament són delictes, es fan investigacions si estan allà agressor i víctima i es comprova que l'agressió s'ha perpetrat, es procedeix a la detenció immediata i s'obren unes diligències que es porten al jutjat. A partir d'aquí el jutjat té el seu temps per cridar a totes les parts intervinents i a partir d'aquí és molt important la declaració de testimonis, perquè en aquest fenomen que és tan complex la víctima pateix situacions complicades també i moltes vegades retira la denúncia.
Situacions emocionalment complicades.
Clar, però no és perquè ja bastant té la pobra víctima amb el que està patint, que arriba un moment en el qual doncs, surten problemes del cicle amorós, de que no ho tornarà a fer, de que va ser un moment puntual.
Diguem-ne que hi ha situació d'una víctima dependent emocionalment del seu agressor.
I aquí és quan més ajuda necessita aquesta víctima, és a dir, és quan més els testimonis, ja siguin els ciutadans o nosaltres que ho hem vist, anem al jutjat i manifestem el que hem vist, és a dir, que l'agressió s'ha produït. Perquè ella necessita que des de fora li ajudem. No sé si m'explico.
Molt.
Abans aquest delicte estava dintre de l'àmbit privat, abans de la reforma, i quedava únicament a la decisió de la víctima de denunciar-ho. No? I això es va demostrar que no era operatiu perquè és una patologia...
Diguem-ne que els veïns no es podien ficar a casa de l'altre.
Todo quedava dentro de casa i això no podia ser. Això s'havia de trencar. I la reforma que va haver-hi en aquest sentit, que jo crec molt interessant, és que fins i tot que la víctima no vulgui, si a la policia ho constata o un testimoni ho constata, s'ha de procedir a la detenció i s'ha d'instruir diligències contra l'agressor. Perquè això s'ha d'aturar. Si no l'aturem nosaltres, no l'aturarà mai.
Us ho pregunto així per aquella línia tan fina de algú que pot ser, a hores d'ara, conscient que a prop seu hi ha una dona que pot ser agredida.
Doncs no ha de dubtar, ha de denunciar. És que si dubtem, no estem fent res per millorar la situació. És allò de... Tu eres parte del problema o eres parte de la solució? El problema el tenim tota la societat, no? Doncs què puc aportar jo a aquest problema? Puc aportar una mica que sigui per la solució? Doncs aporto.
Torno a insistir, i em corregiu el que faci falta.
Sí.
I si el denunciant pensa, ostres, és que i si m'equivoco i no és això?
No li pertoca a ell fer aquesta anàlisi.
D'acord, per això us ho pregunto.
Li toca a un altre.
Perquè segurament és el dubte el que fa moltes vegades que no s'arribi a trucar per denunciar.
Tu has de dir el que has vist o el que ha sentit, ni més ni menys. A un altre, que serà l'autoritat judicial, li pertocarà analitzar tot el context per veure si aquesta persona és culpable o no. Ningú s'ha de sentir responsable perquè li passi a aquella persona. L'única responsabilitat és la de l'agressor o presumpte agressor. La ciutadania ha de complir amb el seu deure de dir què és el que... Ni exagerarà ni quedarà
secur. No, està clar.
Jo he vist això. I després ja s'analitzarà si això, dintre del context de tot el que s'està portant a les diligències, és suficient per condemnar una persona o no. I amb la tranquil·litat del ciutadà que ha dit el que tenia que dir.
Una qüestió que també és necessària. Insultar és maltractar.
És una part, està tipificat també.
Està tipificat, sí.
Amb un altre article.
Sí, perdonin ara si hi ha una persona que cada dos per tres sent a la casa del costat, filla de puta, no sé
això
què.
Això s'ha denunciat.
Això s'ha denunciat.
Sí, perquè això és la gènesis. Això és la gènesis, és tot un procés. Quan una persona, però dintre l'àmbit de les relacions de parella i dintre de qualsevol àmbit.
No, està clar, eh?
És un procés. És a dir, quan tu comences a faltar respecte a una altra persona, aquí és un camí de no retorn. O ho trenques posant...
I això és denunciable, eh?
Això és denunciable, evidentment.
Si tinguin 50 anys, 60, 70, siguin sí, dos avis, sí. Sigui d'un fill a una mare, sigui dels fills als pares, sigui...
Això és denunciable, s'ha de denunciar. S'ha de dir, en aquest àmbit familiar està passant això. A partir d'aquí ja nosaltres farem la nostra feina i li donarem el curs que correspongui. Però això s'ha d'aturar, perquè la responsabilitat del veí que senti això, si algun dia s'aixeca i posa les notícies i veu que la veïna uh-huh. del davant...
Sí, no aguantarà viure tota la vida amb aquesta...
No sé, jo, que algú s'ho pensi, eh? Perquè això sí que serà difícil conviure si tens un mínim de consciència.
No, ciutadana. Està clar.
Perquè al final són veïns, són persones que estem visquent en el mateix immoble, eh?
Aquí anava ara. Què passarà els propers dies? Ens imaginem la denúncia efectuada, venen els cossos de seguretat, venen els investigadors, es prenen declaracions... Bé, això suposo que es canalitza dins d'un procés judicial.
Correcte, i en funció del ritme de cada jutjat...
I mentrestant jo tinc els veïns...
No passa res. No ens hem trobat mai, no? Jo almenys, dintre de Sitges no m'he trobat mai una resposta del denunciat contra el denunciat contra el denunciat.
No us hem trobat mai, eh?
No.
Encara que puguem tenir perquè, aquesta imatge perquè, de dir perquè, és que és al costat de casa perquè, i ja veuràs tu ara quan em el trobi replà.
Ja està identificat. Ja sap que no li afavoreix res. Una altra cosa que al final ho faci...
Ja.
Doncs una altra vegada el denuncio. Perquè com l'he denunciat m'està dient això. I això carrega més encara contra la culpabilitat. O sigui, en algun moment ha de parar. S'ha de ser prudent. O sigui, no podem transmetre un missatge de... Lo denuncio...
Sí, ja us entenc. Ja. Tampoc cal ser més valent que ningú.
Exacte.
No.
Però sí que és veritat que nosaltres farem el filtre. A vegades venen persones a comunicar-nos fets i nosaltres determinem que això és denunciable o no és denunciable, està dintre el Codi Penal. Però la gent no ha de saber si això és denunciable o no. La gent ha de comunicar-ho, ha de confiar en la policia i dir, està passant això, no sé si és denunciable o no, i jo vull posar el meu granet de sorra en aquest...
Com que totes les derivades no les trobarem, però el cas d'un fill o una filla que vegi que el seu pare maltracta la seva mare.
Quina edat tenen els fills i la filla? Perquè, clar, exigir-li una certa maduresa mental a aquests fills ja bastant tenen els pobres. A vegades ens ha passat, eh?
És que per això us ho pregunto.
Truquen al 112, molt angoixats, dient que el seu pare està estomacant a la seva mare i que a vegades, doncs, aquest jove, sí. A banda d'aquesta responsabilitat que ha assumit abans d'hora, perquè
tot, la vida li haurà portat a...
Doncs després ha de tenir una continuïtat d'ajuda psicològica, perquè en el fons està denunciant el seu pare biològic. I té un component important de seguiment psicològic. No hem de deixar de banda que aquestes coses, quan es viuen dintre de casa, poden convertir-se potencialment en futurs maltractadors. Si es normalitza, si ningú posa el no dintre d'aquest context, és possible que aquesta persona normalitzi aquesta conducta i no entengui que això no es pot fer.
Molt sovint els cossos de seguretat fan xerrades...
Sí.
A instituts, fan xerrades a la gent jove. Clar, els diaris llegim el que llegim, òbviament el món és molt gran, hi viuen moltes persones, en molts casos no es deuen denunciar, molts acaben malauradament com a titular, sí. dels diaris. Però si d'alguna manera en la joventut, en l'adolescència, s'acostumen a aprendre o a desaprendre moltes de les coses que quan siguem grans mouran les nostres relacions socials i de parella. Per l'experiència que en poden tenir els cossos de seguretat, de dir, mira...
Doncs la nostra insistència com a cossos de seguretat d'anar als instituts a fer xerrades, ja sigui de l'alcohol i la conducció, ja sigui de les relacions entre parelles, va en aquest sentit. És a dir, som conscients que hem de treballar la prevenció. Arribar abans de que les conductes vagin a més, perquè, malauradament, I estem vivint una època en la qual el tema de les xarxes no s'està facilitant gens les coses.
Aquí anava també, eh?
Poden normalitzar certes conductes que veuen dintre de diferents canals de xarxes i que creuen que no passa res. I algú els ha de dir que això no toca, que això no es pot fer, que això té unes conseqüències. Potser que l'edat en la que estiguin veient no tingui conseqüències perquè són penalment irresponsables, o sí, des del punt de vista de la responsabilitat del menor, si tenen de 16 a 18 anys, però pot ser que en el dia de demà estiguis en una presó amb una condena de 10-12 anys i ben bé algun dia et preguntaràs i per què estic aquí? Si això ho fèiem amb els teus amics i no passava res, i normalitzar aquestes situacions s'ha de trencar. I s'ha de trencar des del punt de vista preventiu.
Un missatge de WhatsApp pot ser denunciable?
Depèn del contingut del missatge. Depèn i tant del contingut. Que sí.
I tant que sí.
I tant que sí.
I tant que sí, eh?
I déu-n'hi-do tot el que es poden arribar a dir, eh?
És que per això us ho pregunta. Que a vegades és allò que et preguntes, com és que la gent es pot tractar tan malament? A vegades.
Jo crec que aquest maltractament ha estat sempre. El que passa és que quan tu dius les coses se les emporta el vent, no?
Ja, ja.
I ara, doncs, queda ara tot registrat. I després possiblement t'arrepentiràs d'haver posat el que has posat i a qui li has passat, fins i tot comparteixen amb grups. És una autèntica barbaritat.
Tat. Això és denunciable.
Sí. Quan estem dintre d'un àmbit com són els menors, clar, és denunciable i hem de tenir molta cura perquè al final no hem de desviar també l'atenció del problema. És a dir, el que està fent això és menor també. És a dir, algú s'ha preocupat de saber si aquest menor té els límits ben clars? Algú, sigui la policia, sigui l'escola, sigui la família, perquè és la nostra responsabilitat de que aquest menor tingui un desenvolupament normal com a persona. És a dir, no podem, per això mateix, no només a Espanya, sinó a tota Europa, als països occidentals, hi ha una diferència de responsabilitat, perquè no tenen la maduresa suficient, a vegades, per entendre el que està passant. Doncs hem de fer un acompanyament també a aquest menor. És a dir,
ho feu valer molt sovint, que la responsabilitat inicial és d'un, però hi ha una responsabilitat social darrere de molts actes.
Evidentment, jo em sento responsable. Si jo arribo a un servei com el que he comentat abans i me dice, mi madre, jo em sento responsable. Sí, ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Que has d'aturar-te. És a dir, que consti que nosaltres com a policia estem a la última part del procés, que és quan ja no passa, s'ha d'actuar.
La executiva, vaja.
Ja està. Però també ens hem de plantejar, no estem fent bé les coses per arribar abans? No podem fer alguna cosa més? I jo, d'aquí la meva insistència en les jornades informatives, aquestes converses que fem a la ràdio, perquè jo crec que s'ha de tractar això. S'ha de tractar abans? I s'han de posar més recursos, possiblement. No dic que no, eh? Perquè els companys de joventut tenen els problemes que tenen.
És que els darrers minuts anaven per això. Perquè, esclar, no sé si dir... Totes aquelles denúncies que es poden formular és evident que són ateses, però els recursos són els que són.
Sí. Però, malauradament, la societat necessita molts recursos, eh? Molts, eh? Jo he patit una situació personal amb la meva dona i m'ha assabentat que la Seguretat Social doncs fa les revisions del tema de mama cada 3 anys i dic, però què està passant? O sigui, estem invertint molts diners en hospitals del càncer, en hospitals, en tractaments per reconduir aquesta situació i no estem invertint en la prevenció. O sigui, no entenc, jo no soc de l'àmbit sanitari, però dic, això a simple vista no mm-hmm. funciona. Doncs en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la joventut, en l'àmbit de la seguretat, jo crec que s'ha d'invertir més en la prevenció. Però clar, també hi ha altres prioritats, ho entenc perfectament, eh? Fixa't que jo estic dient que s'inverteixi més en altres departaments de l'Ajuntament que no sigui el nostre. Perquè és que per molt que inverteixis en policia, sí, arribaràs, però jo crec que arribem tard. Però no perquè la policia arriba tard, és perquè la part executiva ja...
Si estirem el fil, l'inspector aniríem a parar amb aquell que deia inverteix en educació
sí.
i no tindràs la meitat dels problemes que tens ara.
Sí. Jo estic convençut, però...
Però...
Aquí no manem nosaltres, no?
De moment ens hem quedat amb aquestes reflexions que per avui no són poques, començant pel Carnaval i acabant per... allò que s'ha de fer, allò que cal fer davant la creença d'un cas de maltractament. Rafael Pino, gràcies una vegada més.
A vosaltres.
Fins a propera. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.